Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'Hospital d'Olot més a prop de tenir una UCI permanent. Amb la pandèmia, el centre va establir 6 boxos de semicrítics que ara vol mantenir. Ja s'han iniciat converses amb el Servei Català de la Salut per estudiar totes les possibilitats. El gerent de l'Hospital Garrotxí diu a Ràdio Olot que serien 3 unitats equipades amb instruments similars als que hi ha ara. Josep Maria Pedrosa també admet que l'UCI de l'Hospital d'Olot ha de tenir sentit i suposa una intensitat alta de recursos.
La majoria d'ells han sigut després traslladats, però hem pogut fer la contenció aquí, d'aguantar els 24 hores, els 72 o el 48, en fi, temps, amb el qual hem donat temps a que les altres unitats doncs, poguessin tenir, a les UCIs poguessin tenir llits, però inclús d'aquests, 16 doncs, els van mantenir en aquesta unitat de crítics i no van haver de marxar, sinó que van poder tornar a la planta, amb el qual vam estalviar també ingressos a les UCIs quan estaven molt carregades. Això ha representat un esforç important, sobretot per la gent d'urgències, la gent que ha doblat, que cobria això i cobria... perquè és un malalt que ja has d'estar molt al damunt. El tema de les UCIs és una intensitat de recursos al reorganitzar.
En els gairebé 2 anys que portem de pandèmia, unes 200 persones han passat per les unitats de cures intensives temporals que va obrir l'Hospital d'Olot durant el 2020. És divendres 4 de març del 2022, titulars de la jornada. La millora i rehabilitació de la plaça Major d'Olot començarà després de festes d'altura. La Junta de Govern local ha acordat tirar endavant el projecte. Començarà a ser una realitat al setembre i tindrà 2 fases. Les actuacions se centraran en la renovació dels parterres, la millora del paviment i la rehabilitació de les façanes del voltant de la plaça. L'Ajuntament convocarà ajuts de fins al 90% per als propietaris que millorin el seu immoble. El projecte tindrà un cost de 500.000 euros. L'Eduard Callís és un dels arquitectes encarregats d'aquest projecte.
La reorganització del mobiliari, hi ha un tema de reparació de lloses que estan trencades, aproximadament un 20%. Hi ha unes xarxes de previsió de serveis que s'han de fer per poder soterrar cables elèctrics i també hi ha prevista l'equipament necessari perquè la potència de llum que pot tenir la plaça pugui entrar en funcionament, que ja la té instal·lada, però s'ha d'instal·lar uns controladors elèctrics.
A la pàgina econòmica, la pagesia diu prou. Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Una 70 de tractors han participat a la mobilització d'Unió de Pagesos. Les columnes de tractors provenents dels Empordans, el Pla de l'Estany, l'Estelva i la Garrotxa han confluït a la seu de la Generalitat a Girona, on hi ha hagut la lectura d'un manifest. Denunciant l'immobilisme de la Generalitat i de l'Estat per aplicar mesures efectives que garanteixin la supervivència del sector i acusant les grans distribuïdores d'enriquir-se mentre els productors reben preus baixos. El coordinador nacional del sindicat és Joan Cavall.
Hi ha una crisi de costos, no? El gasoll s'ha pujat d'un any cap aquí doncs un 120%, el pinso s'han pujat un 40% i cada setmana no saps a quin preu acabaràs pagant, els fertilitzants també, per tant, preus baixos, costos acaben pujant i veiem que no hi ha cap mesura, que sempre acaba dient que sembla que això ho tingui que resoldre l'Esperit Sant o un altre, no? Vull dir, la política també, i governar també vol dir prendre decisions i, per tant, que la realitat d'aquest país, doncs sigui que les grans cadenes de distribució, com deia aquesta setmana, doncs una cadena catalana doncs, que havia fet la compta de resultats l'any 2021 en plena Covid, doncs havia fet 110 milions de beneficis, home, potser hauríem de mirar de que no paguem els plats trencats la pagesia i la ciutadania, no? Que és qui acaba pagant doncs, finalment doncs, amb el preu que acaba pagant dels aliments.
A Figueres, el jutjat ha ordenat la detenció de 12 investigats pel tall del tsunami democràtic a la Jonquera del novembre del 19. Són els encausats que havien desobeït i no van comparèixer les citacions per declarar davant del jutge en la macrocausa que suma uns 200 investigats. Una d'elles és l'Àfrica.
Doncs veren, no sé l'hora que era, devien ser quarts de 9 o les 9, que m'han trucat a casa i m'han dit que eren de Mossos i que venien a parlar amb mi. I aleshores doncs he baixat i era la policia secreta i se m'han endut cap a la comissaria de Ripoll. Han fet els tràmits i llavors m'han portat cap a Figueres. O sigui, a mi m'havien citat a declarar aquí a Figueres 3 vegades. Dilluns va ser l'última vegada i llavors doncs, ja sabíem la notificació. Aquesta vegada ens la van portar els Mossos, les anteriors era Guàrdia Civil. I ens van avisar que si no hi anàvem, que ens haurien de venir a detenir.
Els arrestats que tenen entre 39 i 60 anys han quedat en llibertat provisional després de declarar davant del jutge. Bé, i avui és divendres, evidentment la cultura marcarà el pols de l'actualitat perquè teatre i humor com a estil de vida. Aquest diumenge arriba el Travi al Teatre Principal d'Olot, una obra creada per una família que té l'art escènic i l'humor com a estil de vida.
Sota la direcció i interpretació de la família Pla, l'espectacle reflexiona sobre els comedians. Aprofitant el lligam d'amistat que tenien els actors, després de l'obra es farà un homenatge a Toni Vesper, una de les figures més rellevants de la cultura olotina que va morir l'any 2019.
En Vesper era una persona inimitable, inigualable i... immensa. Ell era molt tranquil, molt... Sí, no... fins i tot dius, mira, parla poc, però jo em parava molt l'orella el que deia, i quan la deia justa, la deia donant-li la volta i donant-li, sobretot, un punt d'humor immens.
Paraules de la Núria Solina, que és una de les cocreadores de l'obra i també membre del Circ Cric. I avui també en matèria cultural anirem fins a Tortellà perquè recuperen la Fira de la Quaresma.
Doncs sí, que diumenge el poble reviurà la festivitat després de 2 anys sense poder-la celebrar per culpa de la pandèmia. La diada començarà 8:15 amb un esmorzar als establiments del poble i acabarà la tarda amb sardanes. Durant tot el dia hi haurà una desena d'activitats repartides en 3 espais diferents.
Si alguna cosa hi ha al poble és il·lusió per poder celebrar aquesta fira, ho reconeix l'alcalde Josep Reig.
Enfoquem amb ganes de tornar-la a fer, de retornar a la normalitat i veure si, ja que va ser un dels últims actes que vam poder fer en el seu moment, aquest inici doncs, és el punt de partida de la recuperació d'aquesta normalitat que tant trobem a faltar.
I anem als esports perquè la pressió ha de ser per als altres. Unió Esportiva Olot dormirà amb 6 punts de coixí si aquest dissabte guanya el Camp de l'Escó, el cué de la categoria.
Una victòria olotina obligaria els rivals directes a guanyar diumenge per mantenir el ritme a la classificació i 2 d'ells s'enfronten aquesta jornada, el Girona B i el Manresa. L'Escó Olot de demà a la tarda serà la primera part d'una marató esportiva a Ràdio Olot. Just després es podrà escoltar l'hoquei Olot Barça B de l'hoquei Lliga Plata.
Escoltem el tècnic de l'Olot.
Ens hem refet ha costat, però ens hem refet i al final esperem doncs, que aquesta victòria de l'altre dia ens doni aquest punt de felicitat i confiança doncs, que necessita l'equip per afrontar aquests moments tan importants doncs, que venen de la temporada.
L'Escó Olot jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda des de mitja hora abans en directe a Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara pel trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Per avui tenim les següents afectacions viàries. Trobaran reserves d'estacionament als carrers Panyó, Freixa, Gredera i Avinguda Estació. Carrers tallats, trobaran el carrer Alt d'Altura i el tram de l'Escola Pia a la plaça Carà. Important aquest tram perquè hi ha molta circulació. Aquest tram estarà tallat durant tot el dematí. En quant a afectacions viàries, això és tot. De moment, recordin que demà hi ha les botigues al carrer i diumenge la cavalcada de Sant Antoni Abat. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Cinc graus aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, 5 graus positius i el temps que continuarà molt variable. Ara ens ho explicarà en Dani Ramírez. De moment, Neus, aquests 5 graus Marquen una mica la tendència del que hi ha a la resta de la demarcació?
Sí, avui no ens n'anem sota zero, eh? Tenim 5 graus a Olot, a Santa Pau i Anglès, 4 a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, en tenen 3 a Mieres, a Vic i a Ripoll, 2 a Das, 0 a Vall de Núria, 6 a Castellfollit de la Roca, 7 a Girona i a Banyoles i 10 a Figueres.
Previsió del temps per aquest divendres i pel cap de setmana, Dani.
Divendres, dia variable, temperatura un pèl més alta, finalment no baixarà gaire. I bé, cap al migdia, primer a la tarda, pot tornar a caure algun xàfec. Bàsicament a la tarda a la comarca d'Osona, però difícilment a la resta de comarques gironines. Bé, el dissabte més o menys igual, variable, alguna gotellada al migdia, poca cosa. Diumenge potser al migdia, a la tarda una mica més de pluja o neu, cap als 1.000 metres, amb un ambient més fred. El cap de setmana farà més fred i quan més podria ploure seria la tarda de diumenge.
Peixos Isma, dum 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 dum, Peixos Isma, dum 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 dum, Peixos Isma, dum 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 dum, qualitat. Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria. L'Hospital d'Olot està més a prop de tenir una unitat de cures intensives permanent. Amb la pandèmia, el centre va establir 6 boxos de semicrítics que ara volen mantenir.
Ja s'han iniciat converses amb el Servei Català de la Salut per estudiar les possibilitats. El gerent de l'Hospital Garrotxí diu a Ràdio Olot que serien 3 unitats equipades amb instruments similars als que hi ha ara. Josep Maria Pedrosa també admet que l'UCI de l'Hospital d'Olot ha de tenir sentit i suposa una intensitat alta de recursos.
I ha parlat en Pau Masó.
La unitat de cures intensives és una instal·lació que permet dur a terme medicina intensiva per a aquells malalts crítics o semicrítics. Ara l'Hospital d'Olot planteja establir una UCI estable al centre després de l'experiència de la Covid. El 2020, a causa del gran nombre de malalts, l'Hospital Garrotxí va habilitar per primera vegada fins a 6 llits de cures intensives que servien per mantenir els pacients més greus de Covid en espera de ser traslladats a la UCI d'hospitals com el Trueta. Ara, però, l'Hospital d'Olot planteja poder convertir aquestes unitats de cures intensives temporals en permanents. El gerent del centre Garrotxí, Josep Maria Pedrosa, diu a Ràdio Olot que ja s'han iniciat converses.
Justament la setmana passada ho estava plantejant l'experiència amb el gerent de regió i establirem converses amb el Servei de la Salut per fer un anàlisi de veure si de l'experiència que tenim, de la capacitat que podríem arribar a tenir, si poguéssim arribar a tenir estables doncs, 2 o 3 llits d'UCI. I s'està treballant. Hem de veure primer que hi hagi, no sempre hi haurà Covid, hem d'esperar que no n'hi hagi, però vull dir, després hem de veure quants malalts serien subsidiaris en aquí a la Garrotxa o alguna altra zona que poguessin fer de referència per ocupar aquests llits.
El centre preveu que la futura UCI tingui com a màxim 3 llits equipats amb material que ja s'ha fet servir durant la pandèmia. Això permetria operar i ingressar malalts d'UCI. Pedrosa afirma que, sobretot, cal que la nova unitat de cures intensives tingui sentit.
Bàsicament serien malalts que en aquests moments nosaltres no ens atrevim a operar o no podem operar perquè no tenim aquest suport 24 hores monitoritzat, no? I llavors, si això quadra, doncs miraríem de tenir-ho. Ja dic, l'espai físic el tenim. Els altres hospitals tenen un problema, que és que per tenir UCIs o coses d'aquestes han de fer obres o han de... No, aquí tenim tot. Tenim espai per la ressonància, tenim espai per tot això i tenim altres espais, no? Llavors es tracta del personal, de mirar com ens sortim i que després tingui sentit. A lo millor diuen, escolta'm, té sentit en segons quines èpoques de l'any, èpoques doncs, d'hivern o d'allò, que després hi ha complicacions amb la grip o amb Covid, doncs com ho podríem plantejar.
Pedrosa valora positivament l'experiència que ha viscut l'hospital amb les unitats de cures intensives que es van obrir per la pandèmia. Assegura que van servir per fer contenció i fins i tot recuperar algun malalt Covid. Pedrosa també reconeix que una UCI suposa un esforç important.
La majoria d'ells han sigut després traslladats, però hem pogut fer la contenció aquí, d'aguantar-los a 24 hores, o els 72, o el 48, en fi, temps, amb el qual hem donat temps a que les altres unitats doncs, poguessin tenir, a les UCIs poguessin tenir llits, però inclús d'aquests, 16, doncs, els van mantenir en aquesta unitat de crítics i no van haver de marxar, sinó que van poder tornar a la planta, amb el qual vam estalviar també ingressos a les UCIs quan estaven molt carregades. Això representava un esforç important, sobretot per la gent d'urgències, la gent que ha doblat, que cobria això i cobria... Hosti, perquè és un malalt que ja has d'estar molt damunt. El tema de les UCIs és una intensitat de recursos alta. No?
En els gairebé dos anys que portem de pandèmia, unes 200 persones han passat per les unitats de cures intensives temporals que va obrir l'Hospital d'Olot el 2020. Ara aquesta experiència pot servir per consolidar un servei que podria haver arribat per quedar-se.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem ara cap a la plaça Major d'Olot perquè la millora i rehabilitació d'aquest sector començarà després de les festes del Torà.
La Junta de Govern Local ha acordat tirar endavant el projecte. Començarà a ser una realitat al setembre i tindrà dues fases. Les actuacions se centraran en la renovació dels parterres, millorar el paviment i rehabilitar les façanes del voltant de la plaça. L'Ajuntament convocarà ajuts de fins al 90% per als propietaris que rehabilitin el seu immoble. El projecte tindrà un cost de 500.000 euros.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
La plaça Major d'Olot viurà un canvi abans de finals d'any. A la Junta de Govern Local d'aquest dijous, l'Ajuntament ha aprovat el projecte per millorar i rehabilitar la plaça més emblemàtica de la ciutat. Icona per a molts lutins, la plaça Major es vol millorar a petició dels veïns i comerciants de la zona. Per això, el consistori ha decidit, dins el projecte de rehabilitació i dignificació del nucli antic, tirar endavant millores. En cap cas serà una reforma completa, sinó que les accions estan enfocades en la millora de l'espai. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Vaireda, explica el calendari de les obres.
La convocatòria de la rehabilitació façanes, en aquest cas, és una rehabilitació que hauran de fer els mateixos propietaris i, per tant, l'Ajuntament el que farà és donar aquesta subvenció i això es anirà produint doncs, en diferents moments, segurament. No sé si serem capaços d'aconseguir que totes les façanes que es vulguin arreglar es puguin fer de cop, i sinó que durant uns mesos doncs, les diferents comunitats de propietaris aniran rehabilitant les diferents façanes. Per tant, són les dues fases, però la fase de rehabilitació de l'espai públic comptem aquests dos mesos a partir de després de festes d'altura.
Hi haurà dues fases d'actuació. A la primera, l'objectiu serà la conservació de l'espai retirant per terres, millorant el paviment i soterrant cablejat. La segona se centrarà en la rehabilitació de façanes i altres incidències que hi puguin haver en els immobles. Per convèncer la propietat privada, l'Ajuntament d'Olot convocarà un paquet d'ajuts que finançaran fins al 90% de la rehabilitació de la façana. Un dels arquitectes encarregats del projecte és Eduard Callís.
La reorganització del mobiliari, hi ha un tema de reparació de lloses que estan trencades, aproximadament un 20%, hi ha unes xarxes de previsió de serveis que s'han de fer per poder soterrar cables elèctrics i també hi ha prevista l'equipament necessari perquè la potència de llum que pot tenir la plaça pugui entrar en funcionament, que ja la té instal·lada, però s'ha d'instal·lar uns controladors elèctrics.
La rehabilitació de la plaça Major arriba després de la renovació en quatre places de la ciutat. El projecte començarà just després de les festes d'altura d'Olot i es preveu que acabi a finals del mes de novembre. El cost total serà de 500.000 euros, una quantitat que ja contemplen els pressupostos d'aquest 2022.
Obrim ara la pàgina econòmica i ens centrem en la pagesia. La pagesia diu prou, n'està tipa. Una setantena de tractors han participat a la mobilització d'Unió de Pagesos d'aquest dijous. Les columnes de tractors provinents dels Empordans, el Pla de l'Estany, la Selva i també la Garrotxa han confluït a la seu de la Generalitat a Girona, on hi ha hagut la lectura d'un manifest. Denuncien l'immobilisme de la Generalitat i l'Estat per aplicar mesures efectives que garanteixin la supervivència del sector i acusen les grans distribuïdores d'enriquir-se mentre els productors treballen a preus molt baixos. El coordinador nacional del sindicat és Joan Cavall.
Hi ha una crisi de costos, no? El gasoll s'ha pujat d'un any cap aquí doncs un 120%, el pinso s'ha pujat un 40% i cada setmana no saps a quin preu acabaràs pagant, els fertilitzants també, per tant, preus baixos, costos s'acaben pujant i veiem que no hi ha cap mesura, que sempre acaba dient que sembla que això ho tingui que resoldre l'Esperit Sant o un altre, no? Vull dir, la política també, i governar també vol dir prendre decisions i, per tant, que la realitat d'aquest país, doncs sigui que les grans cadenes de distribució, com deia aquesta setmana, doncs una cadena catalana doncs que havia fet la compta de resultats l'any 2021 en plena Covid, doncs havia fet 110 milions de beneficis, home, potser hauríem de mirar de que no paguem els plans trencats la pagesia i la ciutadania, no? Que és qui acaba pagant doncs finalment, doncs, amb el preu que acaba pagant dels aliments.
La d'ahir és la primera de tres mobilitzacions que tindran lloc de cara als propers dies. I encara en clau econòmica, convertir l'Alt Empordà en un destí saludable on no només s'ofereixin propostes per atraure turisme, sinó per promoure un envelliment actiu i el foment d'una dieta saludable, és l'objectiu d'un estudi de l'Ajuntament de Figueres i la Fundació Salut Empordà. Què preveu el document, Neus?
Doncs el document, elaborat per la Unió Catalana d'Hospitals i finançat pel SOC i el Fons Social Europeu, preveu que si es posen en valor els actius de la comarca, s'aposta per la formació i s'impulsen propostes, es podrien generar entre 1.300 i 1.600 llocs de feina directes i indirectes. Agnès Lladó és l'alcaldessa de Figueres.
Quan parlem de salut, no ho podem fer-ho en sentit negatiu. No estem parlant de les persones que estan malaltes. Estem parlant de fer salut, perquè fer salut és una cosa positiva. I per això hi ha tot l'àmbit de l'esport, tot l'àmbit de la gastronomia, tot l'àmbit de la cultura, però també pensant en les necessitats que avui la ciutadania ens està reclamant. Tenim una comarca envellida, l'envelliment actiu cada vegada serà més superior perquè el benestar és molt més ampli.
I mentrestant els jutjats... El jutjat de Figueres ha ordenat la detenció de 12 investigats pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera del novembre de l'any 2019.
Són els encausats que havien desobeït i no van compareixer a les citacions per declarar davant el jutge en la macrocausa que suma uns 200 investigats. Segons informa el TCJ, el jutjat els havia citat un mínim de 5 cops. Alerta Solidària ha exposat que a hores d'ara ja n'ha arrestat dos dels investigats a Campdevànol i Montmelús i que han convocat concentracions de suport als jutjats de Figueres. Entre els encausats que no havien comparegut al jutjat, hi ha veïns de Caldes de Malavella, l'Escala o Campdevànol. Bànol, precisament d'on prové l'Àfrica.
Doncs veren, no sé l'hora, devien ser quarts de nou o les nou, que m'han trucat a casa i m'han dit que eren de Mossos i que venien a parlar amb mi. I aleshores doncs he baixat i era la policia secreta i se m'han endut cap a la comissaria de Ripoll. Han fet els tràmits i llavors m'han portat cap a Figueres. O sigui, a mi m'havien citat a declarar aquí a Figueres tres vegades. Dilluns va ser l'última vegada i llavors doncs ja sabíem. La notificació aquesta vegada ens la van portar els Mossos, les anteriors era Guàrdia Civil. I ens van avisar que si no hi anàvem, que ens haurien de venir a detenir.
I atenció a aquesta història, el jutjat de Guàrdia de Girona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars l'home de 63 anys detingut a la capital per retenir una menor en un pis i agredir-la sexualment.
El jutjat ha atès la petició de la Fiscalia i ha imposat a l'investigat la prohibició de comunicar-se i apropar-se a menys de 200 metres de la víctima. També ha acordat compareixences al jutjat. La causa està oberta per delictes de detenció il·legal i agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir sospitós. L'estiu de 2021, l'investigat s'hauria fet passar per un policia per enganyar la víctima que s'havia escapolit d'un centre d'acollida.
I atenció, l'han deixat en llibertat. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Lloret de Mar que portaven més de 1.800 esqueixos de marihuana al cotxe.
La policia els va aturar aquest dilluns passat quan, durant els controls preventius que van muntar les urbanitzacions Serra Blava i Lloret Blau. En un cas van aturar un cotxe amb dos ocupants i van trobar-lo 556 esqueixos que transportaven en claixes de plàstic. En l'altre, després que el cotxe on anava el tercer detingut fes una maniobra per intentar saltar-se el control, els Mossos li van trobar més de 1.300 esqueixos al maleter, repartits en bosses d'escombraries. Els arrestats, que tenen entre 39 i 60 anys, han quedat en llibertat provisional després de declarar davant el jutge.
Recollida de material per a Ucraïna a Olot. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita enviar al seu país d'origen menjar en llauna o sec, te, cafè, productes d'higiene personal, compreses, bolquers per infants i adults, mantes, tovalloles, sacs de dormir, piles, llanternes, màquines d'afaitar, tovalloletes humides, pasta de dents, detergents, motxilles, roba d'hivern i productes de farmàcia. Podeu portar-ne a la seu de Creu Roja d'Olot, al carrer Hondures 5, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i els dimecres de 4 a 7 de la tarda. També ho podeu deixar a la seu de Càritas, a la Ronda Paraires 1, de dilluns a dijous, de 9 a 1 i de 3 a 5 de la tarda i els divendres de 9 a 1. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita tot el nostre suport per enviar el màxim de material possible a Ucraïna. Participa-hi. No a la guerra. Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Teatre i humor com a estil de vida. Aquest diumenge arriba Travi, al Teatre Principal d'Olot, una obra creada per una família que té l'art escènic i l'humor com a estil de vida, justament.
Sota la direcció i interpretació de la família Pla, l'espectacle reflexiona sobre els comedians. Aprofitant el lligam d'amistat que tenien els actors, després de l'obra es farà un homenatge a Toni Vesper, una de les figures més rellevants de la cultura olotina, que va morir l'any 2019.
Família i teatre, una forma d'entendre la vida. Així es defineixen els membres de Travi, un espectacle que vol ser un homenatge a la cultura popular i a la indústria de la comèdia. Reflexiona sobre els comedians que han sorgit del teatre català i vol demostrar que amb el pas de les generacions la comèdia pot seguir sent una realitat. En moments complicats com els de la pandèmia, els intèrprets de l'obra busquen esborrar-los i mirar endavant. Un dels protagonistes de Travi i fundador de Comedians és Quimet Pla.
Els fills, doncs, vulguis que no, com aquell taller d'artesania, doncs van veient com tu vius i com tu treballes i a la llarga doncs, ells també decideixen doncs, fer teatre. I al final, doncs, què passa? Doncs que bé, els hi funciona, i a iniciativa del meu fill Oriol, degut a una proposta que li va fer el Teatre Lliure, doncs va fer una proposta teatral en el que nosaltres quatre fèiem l'espectacle i el vam titular Travi. Va funcionar molt bé i ara, doncs, Travi està de gira per Catalunya. Un espectacle, diguem-ne, d'una família que fa teatre.
L'obra dirigida per Oriol Pla està fent els seus primers passos. Pla s'estrena com a director i ho fa amb tota la seva família en la interpretació. A l'espectacle també actuen la seva mare, Núria Solina, i la seva germana, Diana Pla. Una de les figures amb què probablement hagués comptat aquesta obra és amb la de Toni Brossa, conegut popularment com en Vesper, va ser un dels activistes culturals més reconeguts de l'àmbit olotí. Va morir l'any 2020 i aprofitant el vincle amb els intèrprets de Travi es farà un homenatge de record. Una de les persones que coneixia millor en Vesper és una de les intèrprets de l'obra i co-creadora del Circ Cric, Núria Solina.
En Vesper era una persona inimitable, inigualable i immensa. Ell era molt tranquil, molt... Sí, no, fins i tot dius, mira, parla poc, però jo em parava molt l'orella el que deia i quan la deia... La deia justa, la deia donant-li la volta i donant-li, sobretot, un punt d'humor immens. Una barreja entre Chaplin, Keaton i Monty Python, que li encantaven.
Travi es presentarà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal d'Olot. L'homenatge amb Vesper serà gratuït a 7:45 del vespre a la Carbonera.
I del teatre cap a Tortellà. Tortellà recupera la Fira de la Quaresma. Aquest diumenge el poble reviurà la festivitat després de 2 anys sense poder-la celebrar per culpa de la pandèmia. La diada començarà 7:45 amb un esmorzar als establiments del poble i acabarà la tarda amb sardanes. Durant tot el dia hi haurà una desena d'activitats repartides en 3 espais diferents.
Tortellà celebra aquest diumenge l'edició número 31 de la Fira de la Quaresma. Després de 2 anys, la celebració recupera la normalitat prepandèmia. El dia començarà ben aviat, a 7:45 del matí, amb l'esmorzar del traginer, als establiments del poble. Durant el matí hi haurà exposició de cotxes, mostra de maquinària antiga, tallers de patchwork i lettering i jocs inflables. Un dels actes més destacats del matí serà el concurs d'all i oli, que es durà a terme a la plaça Mercat, a 1:45 del migdia. La fira acabarà amb una ballada de sardanes, acompanyada de la Cobla de la Jonquera. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, es mostra il·lusionat per recuperar la festa.
Ho enfoquem amb ganes de tornar-la a fer, de retornar a la normalitat i veure si, ja que va ser un dels últims actes que vam poder fer en el seu moment, aquest inici doncs, és el punt de partida de la recuperació d'aquesta normalitat que tant treballa a faltar.
La Fira de la Quaresma és una de les més històriques de la comarca i se celebra des del 1740. Se celebrava durant Quaresma, per donar inici al període d'abstinència. En la seva època, la Fira permetia fer tot allò que durant la Quaresma quedaria prohibit. Des del consistori s'ha fet màxima difusió per aconseguir una bona afluència.
Bàsicament visitants del voltant, dels pobles veïns, i de vegades sí que, bueno, nosaltres fem publicitat, evidentment, més gent de la província, però bàsicament diríem, m'atreveixo a dir que la gran majoria són de la comarca de la Garrotxa.
Des de l'Ajuntament habilitaran pàrquings als afores del poble perquè els visitants puguin aparcar sense problema.
Gràcies, Aniol. I per acabar la part cultural, parlem de música.
mentre està plovent si ens mirem.
Són els Buhos. Manel, el Pot Petit, Buhos, de Tallets o Damari Gelabert actuaran a l'Auditori de Girona en un festivalot que recupera tots els escenaris de la prepandèmia.
El certamen familiar que se celebrarà l'últim cap de setmana de maig ha donat a conèixer part del cartell. Els seus artífecs, els Amics de les Arts, subratllen la il·lusió de poder programar concerts amb normalitat, adreçats a un públic infantil que ha vist limitada la seva activitat cultural per la pandèmia i que mereix més que mai gaudir de la música en família. D'aquí a poc es donaran a conèixer més concerts i activitats que es faran a la Devesa i al Palau de Fires. Com a novetat, a més, aquest 2022, el Festivalot amplia col·laboracions amb les escoles de música de Girona i Salt.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
La pressió ha de ser per als altres. La Unió Esportiva Olot dormirà amb 6 punts de coixí si aquest dissabte guanya al camp de l'Escó, el cué de la categoria.
Una victòria olotina obligaria els rivals directes a guanyar diumenge per mantenir el ritme a la classificació i dos d'ells s'enfronten aquesta jornada, el Girona B i el Manresa. L'Escó Olot de demà a la tarda serà la primera part d'una marató esportiva a Ràdio Olot. Just després es podrà escoltar l'hoquei Olot Barça B de l'hoquei Lliga Plata.
Ens ho explica en David Planella.
Ens hem refet, ha costat, però ens hem refet i al final esperem doncs, que aquesta victòria de l'altre dia ens doni aquest punt de felicitat i confiança doncs, que necessita l'equip per afrontar aquests moments tan importants doncs, que venen de la temporada.
És l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Albert Carbó, assegura que la victòria contra la Grama va servir al seu equip per reomplir el sac de confiança i afrontar amb garanties les 8 jornades que queden. La propera portarà els olotins al camp de l'Escó, on es trobaran aquest dissabte el que a hores d'ara és el pitjor conjunt de la categoria. Els de la Ribera d'Ebre són coers a 13 punts de la permanència. Carbó, però, avisa que contra rivals com l'Olot no tenen res a perdre i això els fa ser més perillosos. L'Escó ja va empatar a casa contra el Girona B i l'Hospitalet.
El no tenir res a perdre contra equips capdavanters com podem ser nosaltres, com pot ser el Girona, com pot ser l'Hospitalet, doncs em fa afrontar aquests partits amb un punt més de tranquil·litat i aquest punt de nerviosisme que poden afrontar aquests rivals. I això no hem d'intentar no trobar-nos i estar tranquils, saber què fer doncs, amb el partit que ens trobarem dissabte per davant i ser nosaltres mateixos i imposar el nostre estil.
L'Escó Olot jugarà dissabte i serà l'únic partit avançat d'una jornada que pot ser propícia per al conjunt olotí. A hores d'ara és líder amb 3 punts de coixí i dos dels seus perseguidors, el Girona B i el Manresa, s'enfrontaran diumenge al migdia. Això vol dir que l'Olot depèn de si mateix per ampliar el marge de punts amb com a mínim un d'aquests dos rivals directes.
Totes les jornades són importants, ho diguem cada cap de setmana, i bé, ja s'està veient doncs, que hi ha molts enfrontaments directes, a tothom s'està deixant punts contra tothom, a tothom ha de descansar, i bé, a partir d'ara anem amb la mentalitat de focalitzar-nos només en el partit que ens trobarem al cap de setmana, i nosaltres, l'Olot, doncs, anirem el dissabte a comportar-nos els 3 punts.
Albert Carbó arrossega les baixes dels laterals Blázquez i Vigues i no sap si podrà comptar amb el central Oriol Ayala. El gironí ja no va jugar diumenge passat i ara és dubte. Té una sobrecàrrega a l'isquiotibial i el tècnic diu que volen ser prudents amb ell.
Existeix el risc doncs, que si el forcem doncs, que el puguem perdre i ara mateix doncs, no ens podem permetre cap baixa més a la plantilla i tot risc doncs, assumeix doncs, un altre futbolista d'aquesta posició i al final doncs, és el que dic, que tenim plantilla perquè tothom sigui protagonista en tot moment. I bé, amb els que som, doncs, competirem el dissabte.
L'Escó Olot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Escó, un camp gran i de gespa natural. El partit es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 4:45 i serà el primer plat d'una tarda 100% esportiva. Just després de l'Escó Olot, a 8:15, serà el torn de l'hoquei Olot Barça B a Ràdio Olot.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal. campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.